fons. Josep Miralles parla amb Charlie Reixac a fons.
No és ni ha estat ben bé un ídol, un personatge contemplat des de la distància beneitona. És un home proper que fa molt bé la seva feina i aquest país això mereix un respecte. Ens agraden els guerrers que lluiten fins a l'extermini, fins a l'exterminació, malgrat no sàpiguen ben bé cap on van o cap on corren, ni per què. I també ens agraden els fins estilistes que de tant en tant fan la Generalitat. Però el cas d'aquest home és l'aplicació del senyal futbol. Corre quan s'ha de córrer i aturar-se quan moure's és innecessari. I això ho ha aplicat també al camp dels entrenaments. Potser aquest tarannà, tan paradigmàticament català, va fer de Carles Reixac un jugador distant, però estimat, i un home que continua amb un pes específic dins la societat catalana, Charlie Reixac. Tu vas, els teus orígens són orígens, diguem-ne, de família benestant, d'una família normal. És un home, crec que ets de Pedralbes.
Sí, jo sóc nascut a Pedralbes i bueno, jo diria doncs, que gràcies a Déu a la meva vida, no, allò si em vaig dir que he passat gana, doncs no he passat mai, no vull dir, jo, gràcies a Déu a casa meva doncs, han estat sempre una posició mitja més aviat alta.
Normalment, en aquella època, quan tu vas començar, els jugadors venien o del món rural, diguéssim, fins i tot en el teu moment es va produir el canvi, del món rural o dels barris extrems de Barcelona, els barris més durs. Tu, en canvi, venies, com dèiem, d'una situació doncs, benestant. El futbol no el necessitaves per menjar.
No, diguéssim, això és un dels grans avantatges que he tingut jo en aquest aspecte, perquè això m'ha produït el que el futbol per mi sempre ha sigut una diversió, no? O sigui, hi ha gent que a vegades, quan és petita, doncs, poder entre els pares i la família, doncs sembla que, nen, tens que dedicar-te a fer això, o ser futbolista, o ser tenista, o ser boxejador, abans, sobretot a l'època aquella de boxejador, perquè semblava que sigui una manera com per guanyar-se la vida i sortir una mica dels problemes que pugui tenir una família, no? En el meu cas, doncs, jo he jugat, puc dir que sempre he jugat a futbol perquè m'ha agradat, no? I m'he pres el futbol, doncs, sempre com això, com un esport i com un joc, i això m'ha fet doncs, que la meva vida futbolística, diguéssim, ha sigut, baix del meu punt de vista, a vegades molt més divertida que el d'un altre jugador.
Però hi ha un moment, Charlie, en què tu te converteixes, diguem-ne, en una promesa professional, en què comences a entrenar unes hores al dia, en què entres al Barça... Com assumeixes aquella edat, perquè eres molt jove, com assumeixes aquesta situació?
Bé, home, és un moment... jo sempre, això ho he comentat en moltes ocasions, sempre estava convençut de que jugaria a futbol. El meu pare doncs, em deia, escolta, tu quan siguis gran, què vols ser? No? Era el típic, les preguntes d'un pare, home, fos ser futbolista, però... El meu pare deia, home, tens que tindre en compte que hi ha molts nanos que juguen a futbol, que hi ha molta gent que somia el mateix i que n'hi ha molts pocs que arriben, no? I en el meu plantejament, me'n recordo com si fos ara, doncs no existia altra cosa que ser futbolista, estava convençut, no? Per això m'ha semblat sempre que ho veia molt clar, no? Que no tenia altra sortida que ser futbolista. Per tant, en el moment que t'arribo ja aquests 16, 17 anys, 18, que és quan ja debuto el primer equip de persona, doncs era un moment difícil, era un moment compromès, però com que estava bastant convençut del que havia buscat tota la meva vida, doncs no em va ser, diguéssim, un moment massa nerviós o que la pressió, diguéssim, em compliqués una mica la vida, no? Vull dir, una cosa que semblava que la meva vida estava marcada així i fins i tot jo diria que el meu pas del primer equip va ser rapidíssim, vull dir, no vaig ser un jugador que 18 anys ja jugava al primer equip, vol dir que això encara, si diferència ja, va ser que la meva vida futbolística fos més fàcil de lo normal.
Però abans suposo que es produeix aquell moment, Charlie, en què per primera vegada et trobes amb un entrenador que t'apreta.
Sí, em trobo, mira, jo me'n recordo.
Que vol guanyar com sigui.
Sí, mira, jo me'n recordo, i t'ho explicaré, jo a Barcelona, vaig a Riu Barcelona als 12 anys, jugo primer al barri, com és normal, abans en aquella època no hi havia equips més petits de 12 anys, i als 12 anys quan em veuen a Barcelona em posen fitxa i començo a jugar aquí. No hi ha cap problema perquè quedem campions aquí a Catalunya en aquella època, però esclar, passar a juvenil, doncs el típic, jo sóc molt petit, sóc prim, no tinc gaire força, i a Barcelona doncs em posa, diguéssim, doncs, com una penya, no? La penya és el Condal, diguéssim, en aquella època era el Condal, i pràcticament és que en tot l'equip, menys jo, perquè els més petits. Abans d'arribar aquí, jo també tinc dit que en l'infantil tothom, com és lògic, volia jugar doncs, en l'A, perquè en l'A era jugar en l'infantil A. Doncs jo, per exemple, preferia jugar en el B o en el C, però de l'antecentro o de l'interior, m'entens que té per poder jugar a futbol, no? Llavors jo torno a repetir que la meva historial és primer infantil C, després infantil B i l'últim any passo a l'infantil A. Després quan passo juvenil torna a repetir-se la història, no? Passo el C, després passo el B, per pèls passo l'A i després ja pràcticament passo primer equip de Barcelona. Vol dir que en aquest aspecte els entrenadors m'han apretat moltes vegades, perquè físicament doncs era una persona que anava una mica atreçada, no? Però vull dir que de totes maneres, en un any, diguéssim, se m'obre el món, diguéssim, l'últim any de juvenil, doncs jugo a la selecció catalana, que per cert m'havia trencat la clavícula i no vaig fer cap prova, vaig jugar a la selecció catalana, quedem campions d'Espanya, em seleccionen pel campionat del món juvenil, i quan torno jugo el primer equip a Sant Andreu, la temporada 64-65. Vol dir que tota la meva carrera ha sigut molt, molt ràpida, i encara que algun entrenador m'han apretat, vull dir, no ha durat massa aquests problemes o aquest procés, no? Ràpidament, en 3 mesos, 4 mesos, he superat els petits problemes que podia trobar.
Tu no has patit una gran angoixa com a futbolista, vull dir, no ets dels futbolistes aquells que es capficaven, que es preocupaven, que es sentien fotuts quan es perdia un partit, o quan les coses anaven malament. Tu ets un home molt tranquil, molt serè en aquest sentit.
No, jo dic moltes vegades que això ho he pogut contrastar amb molts companys, no? Jo, per exemple, venia un partit, per dir un exemple, Barcelona-Madrid. Tu fixa't que quasi tots els grans partits de Barcelona, els grans partits vol dir les grans fites de Barcelona, jo hi he jugat. Vol dir, jo era el jugador una mica que a vegades venia un partit per jugar contra el Córdoba i després jugàvem contra el Múrcia, i el tercer partit era contra el Real Madrid. Doncs jo ja estava jugant contra el Córdoba i contra el Múrcia, però el meu cap ja estava contra el Madrid. No sé com dir-ho. La meva aspiració era jugar el partit aquell important, el partit transcendental, no? Jo, per mi, guanyar 3-0 el Múrcia i fer dos gols no tenia transcendència. Vull dir, el Guara, els Ferner, els dos contra el Real Madrid. Llavors, vull dir, a vegades, sense donar-me en compte, jo ja estava vivint dues setmanes després per voler estar en aquella fita important del club. Llavors, en aquest aspecte, contestant a la teva pregunta, jo et diria que a mi m'agradava anar la tarda que es plantejava el moment d'anar a jugar al partit. Vull dir, l'ambient, el que passarà, guanyarem, saps? Sempre amb l'idea de guanyar, però que pots perdre. Aquest és l'al·licient important del jugador. I això és el que a mi m'agradava i el que trobo a faltar ara, diguéssim, no? Si jo, en canvi, tenia companys que deien, escolta, ojalà haguéssim acabat el partit, haguéssim fet 1-0 i ja estiguéssim a casa per una cervesa. No, vull dir, perquè això ja és història, això ja no et dona el gust. A mi el gust me'l dona jugar, no? Llavors, a mi per això et dic que jo el meu gran avantatge futbolísticament, sempre t'ho repetir, és que jo m'he divertit jugant a futbol, i això que he sigut professional, però m'he divertit, bàsicament.
I tu, en el moment en què sorties al Camp Nou, amb 100.000 persones, eres, per dir-ho d'alguna manera, el català de l'equip, encara que n'hi haguessin altres, però una mica el sentiment del soci estava posat en tu, amb el bo i amb el dolent. Suposo que, bueno, encara que tu tinguis aquesta tranquil·litat, això devia passar.
Sí que pesa, i hi havia dies doncs, que, a més, et sortien les coses malament, la gent et pitava molt i t'emprenyaves, escolta, pues, terrible.
Ets una mena de traïdor a la pàtria.
Sí, home, que llavors em miraven amb lupa i pues, també era una cosa, i cada dia era un examen i cada temporada era també un reconeixement o una demostració, i arriba un moment que quan una persona està molts anys en una casa, arriba un moment que quasi com a qui diu se li acabi el repertori, vull dir que ja tothom sap el que farà, el que s'ha de fer, i ja sap quan riurà i no sé, no? I quan es tocarà l'orella, vull dir, per alguna manera, no? I llavors, clar, això és més difícil d'aguantar, perquè el problema no és si un va canviant cada any d'equip o d'afició, per dir, doncs, sempre té unes noves sensacions i la gent, doncs, cada vegada descobreix alguna cosa, però quan un ja fa tants anys com jo que està aquí, doncs, és més difícil encara, o sigui, amb allò que és molt més fàcil arribar que mantindre't, doncs, això és una realitat, no? Però, vull dir, en línies generals, jo crec que a la meva vida esportiva, si tornés a repetir-se, o si diguessin, si puc triar, tornaria a fer el que he fet, no? Perquè d'estar aquí des dels 12 anys que vaig entrar fins ara que en tinc 45, doncs això és important, mai sense sortir de casa, vull dir, això té la seva importància.
I suposo, tu d'alguna manera exercies de català, vull dir, era palpable que eres català, que tenies un sentiment català, no només aquí, sinó a la selecció, quan sorties d'aquí.
Sí, a més a més soc català perquè ho he sigut sempre, però quan arribes amb una... tens 18-19 anys, doncs potser no t'hi pares massa temps a pensar, diguéssim, doncs, que ets el català, o que la gent s'identifica amb tu i que la gent espera molt de tu. És a còpia del temps, quan tens 24-25 anys, que te'n dones compte la transcendència que a vegades portes tu, perquè ets tu i les teves circumstàncies, no? I llavors, quan de mica en mica te'n vas donant compte i llavors és quan és el moment difícil de jugar a futbol, perquè és el moment que tens tota la responsabilitat, és el moment que la gent es refia de tu, és el moment que la gent es pensa que tens que fer el gol i guanyar el partit, i és el moment doncs, que jo en aquesta època meva, doncs dic la, amb 22, 23 anys, acaben els jugadors que podríem dir han passat una època, com pot ser Fusters, Peredes, Benítez, tota aquesta gent així, Zaldúes i companyia, i em quedo jo amb 23 anys, sense estrangers, no hi ha estrangers, i pràcticament doncs, és el jugador una miqueta que dius tu que ets català i que a més tens que resoldre una mica els partits, o que la gent es refia de que pugui resoldre el partit, no? I llavors és el moment difícil de jugar en el Barcelona. Després ja al cap de dos anys, tres anys, s'obren les portes dels estrangers, es fitxa el Corif, es fitxa el Sotil, es fitxa el Neskens, sembla, en principi, doncs que nosaltres, per dir-ho aquí, els del país, quedaràs una mica a segon terme, amb el sentit de la responsabilitat, i llavors ve el que em xoca a mi, i és que la gent continua refiant-se tant o més dels altres, i tinc tant o més pressió que quan era sol, m'explico. Llavors això és quan verdaderament trobo el fenomen aquest que dius tu, que la gent està identificada i es preocupa encara més del que faig, no? Quan semblava que diries, bueno, ara venen els estrangers, i això doncs quedarà una mica diluït, no? Doncs això és un moment precís, jo et diria, l'any cap a 73-74, que és quan em dono verdaderament compte de la situació en què em trobo.